Bon dia, Aran. Són Sweet.
Catalunya Informació presente Et Maitín d'Aran, d'en José Badia.
Avui que dimarts 25 d'octubre que ha de tornar a calor a migdia, d'empius de la maitiada que no ha estat justament aireda, en Val d'Aran avui amb temperatures que ja toquen l'eu a 15 graus a d'aquesta hora. Avui, quan mos desvellam amb aquesta notícia de que el Ministeri de Transports ja treu a licitació el projecte de millora de la Nacional 230 en un tram que va entre la Boca Nord i la població de Viella. Són 6 quilòmetres més. No ho dit, sí que parla de plaça d'empius de l'adjudicació, són 36 més i en TL. Això són 3 anys més des d'ara que ha tret la licitació fins que s'adjudica aquesta licitació. No hi ha plaça, per tant, no sabem gaire temps estan parlant. Tot que d'una això pot representar i una millora, no aprenem com a causa que veirem l'eu aquestes obres ni en aquest tram ni en la resta de la Nacional 230. Avui, quan vos volem parlar d'aquell 10 anys de l'aliança entre Aran Salut i l'Hospital de Mar, ja aquest divendres ja és un acte en Viella entre d'un met en valor aquest ja més de 10 anys d'una aliança entre d'altres punts que ha permetut enfortir les prestacions sanitàries i assistencials en casa nostra i amb una d'aquelles activitats que d'una ha estat clau entre multi com ahir de servei d'oncologia. Avui n'haurà més detalls d'en Sofia Cabanes. I també parlarem dels equips de competició d'Era Refedi, que se presentaven també aquests dies en darrer, i també se presentaven el pla estratègic entre els pròxims 8 anys, en què el 2030 això són dos cicles olímpics. Això, abans de poder parlar més còmodament, més tranquil·lament, així a tur de la taula del president d'Era Refedi, Mai Peus, que ho hem previst entre d'aquests dies que vien. Avui n'haurem jo a petita huellada a d'aquesta presentació dels equips, de com se demora la competició que ja ha començat aquesta passada fin de setmana i d'una també caucapiuna dels plans estratègics d'aquesta referinta d'aquests anys que vien. En motor aviat, la llestra queda oriram d'hora, també d'una forma en part d'aquest programa que acabarà tasnau d'en Maitín en tot repassar era agenda d'aquests dies. S'apropa Halloween, s'apropen tots sants i hi ha premanides diverses activitats al llarg d'aquests pròxims dies. Ne parlarà més ampliament. I ho aderes en camí de la bruixa entre dos que han premanit força activitats. Les coneixeran al llarg dels pròxims dies. I també aquests divendres que d'una serà la darrera de jornades d'Occultura en IEI de Lleida. Tot això en aquesta edició de Maitín d'Aran que comença ara i, com diem, barraram tasnau de Maitín. Més ara, quan són els 8:04, tens entre la predicció meteorològica.
CaixaBank patrocina aquest espai.
I la predicció que un dia més arriba d'ama Gemma Puig.
Temperatures suaus, ambient una miqueta més fresca cap a alta muntanya, vent que s'anirà reforçant avui a les cotes més altes, avisos en aquest sentit al Servei Meteorològic de Catalunya, cel enterbolit, bandes de núvols alts i prims i aquesta pols en suspensió que anirà en augment, aquesta pols sahariana que avui, demà, doncs es portarà aquest cel una miqueta més terrós. I amb poques novetats més, avui les temperatures una mica més amunt i encara voldran pujar una mica més de cara a demà.
Gràcies, Gemma Dunga, que mantiem aquest petit estiuet a les hores centrals de dia. Avui dam temperatures, com a didem, que era més nauta. L'atrapament va ser 15 grats a d'aquesta hora, 14 en Arties, 13 en Viella, 12 en Salardú, també en Pont d'Arròs. Era més baixa avui, en Bussós, dam 10 grats. De hora d'era Val d'Aran, 9 grats en Encenet, en Pont de Sorna, Ribagorça, 15 en Lleida, en Tolosa, i 20 en Barcelona. Luna.
En CaixaBank hem viu a manera d'esperiera de banca, basada en la proximitat. Era innovació constanta i compromís social. També l'objectiu de contribuir al progrés de les persones i de tota la societat. CaixaBank. Escutar, parlar, ell.
Ara són ja les 8 de 6. El Ministeri de Transports licita projecte de millora de la Nacional 230 entre Abuca Nord i Viella. I el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana que ha anunciat a Gues de Lluís que treu a licitació aquest projecte de millora en trama de la N230 comprenut entre Abuca Nord i Viella, Abuca Nord de túnel i Viella. Aquest projecte s'emmerca en l'Agenda Nacional 230 que el secretari general d'Infraestructures de l'Estat Xavier Plores presentava en la sedència de Consell General d'Aran passat en mes de setembre. Ara ja s'han concretat els detalls de com serà aquest projecte, un cost de 1.200.000 euros entre dissenyar les actuacions de Besuny per millorar la seguretat d'aquest tram de 6 quilòmetres, on se prevé, entre d'altres causes, l'ampliació de la plataforma i també l'estudi en plaçar carrils addicionals en Tauançà en una via on era velocitat màxima i prevista en 60 quilòmetres hora. A què explica José Crespín, subdelegat de Govern en Lleida.
El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha anunciat avui la licitació per valor de 1.200.000 euros de la redacció del projecte de condicionament de la carretera nacional 230 entre la boca nord del túnel de Viella i el municipi de Viella. Amb aquest projecte, per tant, es dissenyaran totes aquelles actuacions que caldrà portar a terme per millorar la seguretat vial en aquest tram de 6 quilòmetres de la carretera 230. S'ampliarà l'amplada actual de la carretera i cap la possibilitat d'incorporar nous carrils addicionals pels avançaments. La licitació d'aquest projecte és una concreció més de l'agenda d'actuacions per la millora de la Nacional 230 que va presentar el secretari general d'Infraestructures, Xavier Flores, el passat mes de setembre. Una agenda d'actuacions que contempla la millora de les condicions de seguretat viària i l'equipament, la millora de les interseccions, la pacificació de les travessies al pas de la carretera per diferents municipis i la millora de la capacitat d'aquesta via amb la incorporació de trams de carretera amb el sistema 2+1.
Ara calerà veure d'un calendari entre presentar els treballs, les valoracions, era licitació. A comptar d'aquest moment de la licitació, era empresa adjudicatària haurà en plaç de 36 mesos entre presentar aquest projecte. Aquesta actuació, com ha escoltat home, forma part d'aquesta agenda prevista entre la millora de la N230 entre Almenara, frontera francesa. En aquesta ja s'han licitat també els contractes entre redigir el projecte de la 14 entre Almenar, el límit de la mera província d'Oesca, i també projecte d'acondicionament com a carretera d'Usmejun entre Benavarre i Supeira.
L'agenda d'actuacions a la Nacional 230 contempla projectes per un total de 6 trams de la carretera al llarg del traçat comprès entre Lleida i la Vall d'Aran. I en les darreres setmanes ja han donat els primers passos per executar diferents projectes inclosos amb aquesta agenda. Ho hem fet amb l'actualització del projecte de la tercera fase i la darrera de l'autovia A14. Ho hem fet la setmana passada amb el projecte de reconversió com a carretera 2+1 entre Benavarre i Sopeira i ara amb el projecte licitat avui en el tram entre el túnel i Viella. D'aquesta manera, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, el Govern d'Espanya, continua fent efectiu el seu compromís amb les Terres de Lleida i amb la mobilitat i la connectivitat al conjunt del Pirineu.
Era sindicada la Maria Vergés, ja ha dit en un tuit que aquesta jo aplavo una notícia que emet Lleu Aragui i ara millora reclamada pendents d'aquesta carretera. I ara parlem d'esports. Premo que la Real Federació Espanyola d'Esports d'Iuer presentau aquests dies en darrers diferents equips estatals entre les 20-23 i també presentau el pla estratègic que és línies mestres d'aquesta federació en que 2030. Sigue que divendres que era refedi presentau en les instal·lacions de qui hi ha ara principal sponsor Iberdrola en Madrid els deportistes que formen part d'aquestes estructures dels equips de seleccions estatals d'aquesta sessió en aquella principal competició seran els mundials en els diferents disciplines. I us ajunyen a que hi ha hagut un creixement dels equips, en especial un esquí alpín, esquí de 11 muixing, en tu passar en total de 35 a 44 esportistes. D'aquests 13 se placen en esquí alpín, weight en snowboard, 4 en freestyle i freeski, 7 en esquí de 11, 3 en esquí de velocitat i 9 en muixing. Adelà se seguirà en tot treballar també amb un grup de seguiment format per 25 juvenis que s'integren en les modalitats de snowboard, esquí alpín, esquí de 11, freeski i biatlon. En aquest equip hi trobam noms destacats com ara medallista olímpica Queralt Castellet, Catdelà i ambaixadora d'Iberdrola, el campió de món i diploma olímpic Lucas Eguíbar, també diploma olímpic Javi Lliso, Quim Salaric, classat en top 20 de rànquing mundial d'eslalom i velocista Adur Etxezarreta, tres viatges olímpics i Manol Rojo, o era campiona de món de canicross Olga Álvarez. Aquest, entre d'altres, confirmaren d'uns objectius entre la sessió competitivament a nivell de copes de món fins que començaven ja passat divendres en Suïssa, en Chur, dame la participació de Javi Lliso, que tenia que un si és au loc en aquesta primera prova. Olmer Nan, director general de la RFD, se mostra esperançat dame la sesión, que ja ha començat a despiet d'un de que l'hostiu ha estat complicat en tamantir els programes d'entrenament. Tot un demore que enguant se puguen artenyes els mateixos resultats de la darrera edició que tot i qualificaren d'històrica.
Muy esperanzado con la temporada 23 porque es año de mundiales. Tenemos el mundial del curso del Meribel, de Georgia, Oberhof, una serie de mundiales que marcan un poco el punto de referencia, pero ya empezamos a competir desde el principio de temporada en noviembre con muchos deportistas cada vez más habituales en el top 10 de la Copa del Mundo, y en eso estamos, en desarrollar los mejores programas para que puedan entrenar, con un difícil verano por el tema de la climatología que ha impedido seguir al 100 a rajatabla los planes, pero hemos conseguido sortearlo con una buena planificación por parte del equipo técnico, que es cada vez más amplio y también pues nos asegura cierta calidad de entreno, que es lo que a día de hoy pues es lo que está marcando la diferencia en el alto nivel, y esperamos que vaya por lo menos como la última temporada, que fue histórica en cuanto a resultados.
De total de 44 esportistes representen els clubs aranès i en les estructures federatives. En esquí alpín trobam en equip C a Tomàs Barata de CEBA, en equip de desenvolupament a UEMA, a Lisa Valcorba també de CEBA, i a Jonás Sánchez Cabanas de Copo. De Copos en esquí de uns, en equip C a UEMA Maria Iglesias de l'ANE, que en grup de desenvolupament hi ha Marta Moreno de TECAI. 5 més són calats i en els grups de seguiment, com a ell en esquí alpín del Llut de Castellarnau, de CAEI, també de CAEI Pablo Moreno en esquí de uns, en friesquí o amb tres esportistes, com a són Maria Lucas, Iu Urco i Arza i Aitor Puertas, tot i tres de Maqueta. Que també ho amb Àlex Puente, que demorau de hora des estructures oficials, més a que se li ha un seguiment especial aquesta sessió, en valorar eret d'este candidat a formar part d'un viatge més de seleccions en un futur. Aquest hostieu, Àlex, que ja ha estat concentrat en Xile, on ha participat en dues curses de campionat nacional xilen en tot acabar amb un top 10 engegant en top 9 en eslàlom. En Madrid també s'ha presentat el pla estratègic dels esports de neu en els pròxims 8 anys. Això són dos cicles olímpics que van de 2022 a 2030. Un pla marcat per 5 eixos: era excel·lència deportiva, era formació en la cadena de valor, era ecosistema de la neu, en model econòmic, i un pla que mete punt d'enguarda en la igualtat, era sostenibilitat, era solidaritat. Això és un pla important en ta partner, en ta sponsor Iberdrola, per son suport a l'esport d'Iuer femenin. Entre president de la RFD i Mai Peus, aquest plan estratègic és cert que forma o sumar forces d'amb tot i els sectors de la neu, i que aquesta d'un era neu d'Espanya, era merca Spain és nou, sigui reconeixida en tot el món. Entre Peus, el succés s'ha tenut en els darrers anys, ha estat possible, sobretot gràcies a l'equip que hi ha darrer.
Con un gran equipo alrededor, la verdad que es el secreto de nuestro proyecto, el habernos rodeado de grandes profesionales, con las ganas de alguna manera, como decimos en nuestra visión del plan estratégico, el hacer ya que España sea reconocido a nivel internacional como país de nieve. Los resultados los avalan. Llevamos dos ciclos olímpicos consiguiendo medallas, campeones del mundo, grandes resultados, diplomas. Evidentemente, estos resultados tan ilusionantes en el esquí alpino que llevábamos décadas sin conseguirlos, yo creo y puedo apostar de que durante estos próximos 4 años España como país dará un paso adelante y de alguna manera nos posicionaremos como un gran país en cuanto a resultados, que es lo que nos dará nuestro éxito en los deportes de invierno.
A nivell esportiu, mai peus també destacau la importància d'aquelles proves esportives de màxim nivell, això que ajudarà, com a diria ara, a l'objectiu d'artènyer més resultats i més podis en les copes de món i mundials i també a créixer el número de federats i augmentar també la presència d'esportistes en els equips de la Refedi.
Dentro de nuestra visión hemos creído importante, básico, esa interrelación bilateral como palanca también de desarrollo de los deportes de invierno con ATUDEM, la Asociación Turística de Estaciones de Esquí. El atraer grandes eventos a nuestro país, de alguna manera, es acercar al público en general a un gran acontecimiento, que puedan conocer más y mejor qué significa los deportes de invierno, que son también como motor de desarrollo, tanto de sostenibilidad económica y social de los valles y los pueblos de montaña. En resumidas cuentas, nosotros no podemos entender nuestro deporte sin una correcta y buenísima relación, que la tenemos y la seguiremos trabajando con las estaciones de esquí, e intentar y hacer creer, y así creo que lo estamos consiguiendo, que las estaciones de esquí entiendan que el desarrollo deportivo ayudará a que cada vez la sociedad española se acerque más a practicar nuestros deportes. En definitiva, tengamos más esquiadores y snowboarders en nuestras estaciones de esquí.
I un dels objectius que se marca era referir també de poder arribar a paritat entre homes en les diferents equips estructures deportives. Com diríem, demà mai peus de Murama Güell a conversar aquesta mateixa setmana, a conversar així en Maiting d'Aran.
Bon dia, són les 12.
Catalunya Informació en aranès.
Era actualitat d'Aran. Catalunya et munt.
Catalunya Informació en aranès.
Una hora d'informació en la nostra llengua. Era actualitat generau. Era d'Aran. És esports, reportatges et temps.
Et munt explicat en aranès d'amb José Badia.
Cada dia, també et dia.
Catalunya Informació. A tota hora, per tu.
Arribem a la web des de la web de Maiting.
Catalunya Informació. Explicar més a és, més important i de dia. Catalunya Informació. Directe a la notícia.
El Consell General d'Aran acollia aquest divendres Joana Gua edició de Jornades Medicals Aran Mar, que enguany han servit també a commemorar els 10 anys de l'aliança estratègica entre l'Hospital d'Aran i l'Hospital del Mar. I l'aliança que ha permetut enfortir les prestacions sanitàries i assistencials en la sanitat pública aranesa i millorar també la qualitat de vida dels pacients. Era història d'aquesta aliança a través dels programes de tractament oncològic a UEC i un especial protagonisme en aquestes jornades, on també se tractaren d'OTS, com a, per exemple, era coordinació de servicis de farmàcia des dels hospitals. Era nostra companya Sofia Cabanes, assistica d'aquestes jornades, i avui em pot explicar tots els detalls. Bon dia, Sofia.
Bon dia, José.
D'en qui puguis parlar?
Com has explicat, era història d'aquesta aliança entre Aran Salut i l'Hospital del Mar comença justament amb els tractaments oncològics. Per això parlarem sustut d'en diversos dels protagonistes d'aquesta aliança. Se te sembla, començam amb el doctor Joan Albanell. Ell és cap del Servici d'Oncologia Mèdica de l'Hospital del Mar. A tau mos explica els inicis d'aquesta aliança entre els dos hospitals.
Hi havia una gran necessitat per part dels pacients oncològics de poder rebre el màxim d'atenció possible a la pròpia Vall d'Aran. I una voluntat política dels polítics i síndics d'aquí, de la Vall d'Aran, perquè això fos veritat, i dels directius. I després un acord important entre les direccions de l'Hospital del Mar i de l'Hospital de Viella. A partir d'aquí, els professionals ens van posar a disposició i amb molta il·lusió doncs, de cobrir una necessitat que feia molta falta, no? De poder fer el màxim d'atenció oncològica dels pacients a la mateixa Viella, i aquest era el nostre objectiu.
També hi era en aquest moment Siscu Maranges. Ara ell era actual president de l'Associació contra el Càncer en Lleida. Més de 12 anys, com a infermier de l'Hospital d'Aran, siguec un dels impulsors d'aquest acord.
Era una necessitat que s'havia de cobrir, que tots veiem que era un benefici immens pels pacients i que s'havia d'intentar. El problema era que sortís bé, no? Perquè s'havia anat intentant, no acabava de lligar, però finalment va arribar aquest acord amb l'Hospital del Mar, doncs, que sí que va ser possible i que va ser molt beneficiós i que va funcionar. Tots recordem a nivell de posar medicació, de posar quimios, la primera pacient que se li va posar, que va ser el mes de juny del 2011, nosaltres vam començar les visites amb oncologia, si no recordo malament, al febrer del 2011, i les quimios van començar al mes de juny. Doncs, home, jo el que recordo és que primer, poc a poc, havien d'anar-nos guanyant la confiança d'aquests pacients que estaven anant a d'altres hospitals, doncs que volguessin ser atesos per nosaltres aquí a la Vall, no? Que veguessin que les persones que venien eren persones de confiança, eren persones que ens oferien el mateix que se'ls oferia als pacients de l'Hospital del Mar, podien oferir-nos aquí als pacients d'aquí de la Vall, i la confiança va ser molt ràpida. Vull dir, de seguida van veure que era un gran equip que es formava entre l'Hospital del Mar i l'Hospital de la Vall d'Aran, i que van depositar la confiança en nosaltres de seguida.
Doncs els pacients ara es tracten amb la seva gran part, sobretot el que fa a la quimioteràpia, seguiments, tractaments immunoteràpics, teràpia biològica, a la mateixa Vall d'Aran. No s'han de desplaçar, abans s'havien de desplaçar a altres centres, els més a la vora, doncs, a Lleida, Barcelona, diferents tipus de centres. I clar, el desplaçament per fer una quimioteràpia volia dir aixecar-se a les 4 del matí, arribar a aquell hospital a les 8, fer l'analítica, esperar el resultat. Si tot anava bé, es feia una quimioteràpia i tenia que tornar per la tarda a nit, doncs amb tots els efectes secundaris, amb el taxi o l'ambulància, i si sortia malament l'analítica, tornar sense haver fet res, no? I això crec que era la principal mancança, no? Ara tot això es pot fer aquí, i a part d'això, evidentment, les visites de seguiment, la informació i la continuïtat assistencial. Aquí no només posem la quimioteràpia i visitem els oncòlegs periòdicament, sinó que hi ha també un equip de gestors de casos, d'internistes formats amb nosaltres, que donen continuïtat assistencial al pacient a la mateixa Vall d'Aran, a l'Hospital de Viella.
Escoltàvem ara el doctor Joan Albanell, que diria que, a compte de la veig, la qualitat de vida dels pacients oncològics que s'han beneficiat d'aquesta aliança ha canviat força. I a tau també ha destaque Siscu Maranges.
El fet de que els pacients es puguin visitar i tractar al costat de casa és una garantia de que... Una garantia, no sé si és la paraula garantia, però realment jo penso que sí, que el fet de que t'hagis de desplaçar per fer aquests tractaments, per fer les visites fora d'aquí, quan estàs malalt, quan no et trobes bé, o poder-ho fer al costat de casa, doncs jo penso que això és en benefici del pacient i de la família.
Entà per mu que els pacients aranesis se puguen beneficiar del programa, és imprescindible la coordinació entre els professionals dels dos hospitals. En aquest sens, els gestors i gestores són clau, com a destaque Albanell.
Doncs està vehiculitzada a través, sobretot, de la figura dels gestors i gestores de casos, que són professionals que n'hi ha dos aquí a la Vall d'Aran i que coneixen a tots els pacients i que estan en contacte continu amb els gestors dels comitès i unitats funcionals de càncer de l'Hospital del Mar. A l'Hospital del Mar tenim unitats funcionals per cada tipus de càncer, per càncer de mama, càncer de còlon, pulmó, etc. I cada un és el nucli de connexió amb el gestor de casos de Viella. A part, a nivell professional, doncs, nosaltres som dos oncòlegs que venim periòdicament aquí a passar visita, on visitem els pacients i traslladem el coneixement de tots els professionals de l'Hospital del Mar a cada pacient d'aquí. No venim nosaltres com els únics experts, sinó representant l'experiència de tots els professionals per cada tipus específic de tumor. I d'aquesta manera ho coordinem tot, i juntament amb els internistes, que fan una feina també excepcional aquí a Viella.
Sofia, tu ens podries explicar en què consistís, el treball d'aquests coordinadors?
o donques era que millor musa que explicarà Kei Guadalupe Rodríguez. Era ell era actual gestora de Casi d'Oncologia d'Aran Salut e mos expose quin és el paper que desenvolupen els gestors de Casi.
Nuestro trabajo aquí consiste sobre todo en ser el enlace entre un hospital comarcal como es el de Viella con un hospital de tercer grado como es el Hospital del Mar con todos sus especialistas. Y somos la cara visible que tiene el paciente para dirigirse, ¿no? Para poder consultar todas las dudas que tiene, sobre todo en un primer momento, como es un diagnóstico. Y detrás nuestra, lógicamente, tenemos un gran equipo que nos ayuda a que toda esta faena salga. Todos los profesionales del Hospital del Mar, no solo los oncólogos que vienen aquí, sino todos los especialistas, las gestoras, los médicos. Es una facilidad la que nos dan para poder comunicarnos, para poder resolver las dudas que nosotros también no tenemos cuando los pacientes vienen y no queremos darle una solución, pero a lo mejor en ese momento pues no podemos dársela. Uh-huh. Pero es verdad que ellos nos lo ponen tan fácil que es verdad que es muy sencillo poder hacer este trabajo. El paciente llega a la consulta, se le da un diagnóstico y claro, y se va a su casa. Pero cuando llega a casa es como, no tengo esta duda, no he preguntado esto, no he preguntado. Le entran mil dudas, que es normal, es demasiada información y un diagnóstico que lógicamente no te esperas. Entonces, nuestra tarea es esta: estar ahí para que el paciente pueda sentir ese apoyo y ese soporte y que no se sienta que este proceso, aunque los oncólogos no estén, se sientan solos.
Més Guadalupe Rodríguez no parla sonque com a professional. Era també ha pogut constatar en persones beneficis d'aquest programa entre els pacients oncològics.
Si no estuviese esta alianza, claro, el paciente tendría que desplazarse absolutamente para todo a Barcelona. Entonces, claro, entre el proceso que ya, o sea, lo que es el miedo que conlleva un diagnóstico como un cáncer, tener que desplazarse cada vez a Barcelona, cada visita, cada prueba, cada quimio o alérida, en algunos casos, ¿no? Entonces, si no tuviéramos esto, la calidad de vida del paciente, social, económica, emocional y física, sería un detrimento para la calidad de vida del paciente.
Ara fins, Sofia, de so que se trate d'un i de quin pacient diagnosticat de càncer en Naval d'Aran acaben tot recebe era mateixa atenció que un pacient de qualsevol punt de Catalunya que siga atengut en l'Hospital del Mar.
Ella tau, com dides, José, de això i so que mos ha destacat Tamara Martos, oncòloga de l'Hospital del Mar.
El que fem habitualment és tot pacient oncològic que es diagnostica a l'Hospital de la Vall d'Aran, sigui la patologia que sigui, i els integrem dintre del circuit de comitè multidisciplinar i el que fem és fer els tractaments que faríem a qualsevol altre hospital més gran. Si ha de fer quimio, fem la quimio. Si un cop acaba la quimio, nosaltres els seguim durant els anys que faci falta de forma, d'alguna forma programada, arreglada, d'acord amb les guies de pràctica clínica habitual. I fem el mateix aquí que el que fem a Barcelona, de fet. Rep exactament el mateix tractament de l'Hospital del Mar. De fet, nosaltres abans de pujar aquí, els dies d'abans, el que fem és revisar tots els pacients que tenim a la consulta i ens coordinem amb els diferents professionals, sigui de la patologia que sigui, per revisar a fons aquest cas. I si aquest pacient ha de rebre un tractament, el que sigui, de quimioteràpia, un tractament dirigit, un tractament, no? Ara s'estava parlant molt de tractaments dirigits a noves teràpies moleculars, fem exactament el mateix. Aquest pacient necessita aquest fàrmac, nosaltres posem aquest fàrmac en aquest pacient de la Vall d'Aran. I després fem un seguiment amb nosaltres quan estem aquí i amb els companys d'interna quan nosaltres no hi som. De fet, estem en contacte directe i constant.
I el té factura destacada d'aquest programa, segons Martos, ell era implicació personal dels professionals de l'Hospital del Mar de més pacients aranesi.
Totalment. De fet, bueno, una de les coses, no, del que m'han preguntat fa una estoneta és per què vaig venir. No? A mi m'agrada molt el contacte directe amb el pacient, m'agrada molt, no, el tracte directe, els agafes, els toques, com estàs i com et va. No? Només venir a la consulta analítica, bé, TAC bé, No, com estàs? Com estàs tu? Com ho portes a casa aquestes setmanes? Com ho porta la família? Com estàs? Què necessites i què podem fer, no? A més, no? Jo crec que al final aquesta integració professional, que és imprescindible, però amb aquesta vessant personal, crec que és la coordinació perfecta per poder fer una atenció sanitària de primer nivell.
Com has pogut verificar, José, en aquestes jornades podrem parlar amb força dels professionals implicats en programa oncològic coordinat entre l'Hospital Aranès et de Barcelona. Més també, AUEM era Buig, d'una des moltes pacientes que s'ha beneficiat d'aquesta aliança. Era ell, Betty Perdomo, i aquesta ell era la seva història.
Pues he llegado en el 2013, venia de l'Hospital Clínic de Barcelona. Necesitaba, ha sido un cambio radical para mí, ya lo he expresado en esta mesa, necesitaba hacer un tratamiento que realizaba allí de 45 minutos y viajaba 8 horas. Cuando me dijeron que se podía hacer aquí, hicieron todo el proceso, ha sido magnífico, he ganado calidad de vida, como muchos pacientes más oncológicos la han ganado. Además de esta calidad de vida, es la parte social, la parte física, la parte psicológica. Es un convenio que está funcionando a prueba, llevan 10 años, estupendamente.
¿Y cómo funciona el tratamiento en caso de Betty?
Escuta, José, era Madeixa, musa que explique.
Bueno, en mi caso empezamos tratamiento Hospital Viella, control, visita, la oncóloga que me llevaba en el Hospital Clínic, la doctora Muñoz, y posteriormente pues hubo un momento en que me dijeron, no puede ser, debemos tener toda una información centralizada, y fue cuando tomé la decisión como paciente, quedarme aquí, quedarme en el Valle de Arán, convenio, Hospital de Viella, Hospital del Mar.
Segons Olga Panet, gerent del Parc Salut Mar de l'Hospital del Mar, heret que força pacients hagin pogut fer els tractaments a prop de casa ha contribuït a salvar vides i també a evitar el despoblament rural.
És l'exemple clar d'una experiència que posa el pacient al centre. La quimioteràpia és un tractament complexa, agressiu. És un tractament que deixa els pacients cansats, esgotats. Quan això ho fem a distància, és que hi ha gent que hi renuncia, perquè a pesar de que és important per ells fer aquest tractament, és tan agotador, és tan difícil suportar-lo, que, escolta, pensen, mira, m'ho salto, no? I realment és indispensable per la seva vida. Per tant, quan hem aconseguit armar un servei de quimioteràpia a la Vall d'Aran amb col·laboració estreta, però molt integrada, dels professionals d'aquí i dels professionals de l'hospital, estem aconseguint una millora pels pacients, estem aconseguint una millora per la vall, per la seguretat, i, bueno, jo ens ho deia també, estem aconseguint que allò que de vegades diem, ostres, la Catalunya buidada, l'Espanya buidada, perquè, clar, la gent se'n va a un lloc que té més serveis, que tal, doncs això també estem contribuint a millorar-ho.
Adela, d'un dels programes oncològics, l'aliança estratègica entre aquests hospitals de la Vall d'Aran i l'Hospital de Mar també s'ha estenut en força d'atiraus. Són que tan umbrani veres us com era farmacològica, era pediàtrica, era otorrinolaringòloga o era traumatologia, també era rehabilitació.
Segons Olga Panès, professionals de l'Hospital del Mar que treballen a Sieu en la Vall d'Aran poden practicar una medicina de proximitat. I gràcies a aquest programa, els sanitaris aranesi també se senten més confortables i implicats en territori.
Efectivament, els professionals que venen aquí tenen una experiència diferent de la que tenen en un hospital com el nostre, que és un hospital d'alt nivell. Per tant, aquí troben aquella oportunitat de practicar aquella medicina de proximitat, aquella medicina cara a cara amb el pacient en les primeres fases de la seva malaltia, aquella possibilitat d'intervindre d'una manera ràpida, que habitualment a l'Hospital del Mar la veiem en situacions molt més tardanes, no? Perquè ja han passat molts altres professionals abans de que nosaltres els arribem a l'Hospital del Mar. Per tant, una de les coses que sento dels professionals nostres és aquella satisfacció per aquella proximitat tan gran que li dona la seva intervenció a les consultes de la Vall d'Aran. Però l'altre aspecte que a mi em sembla important és que contribuïm també a que els professionals d'aquí es sentin confortables aquí. Moltes vegades un dels problemes que tenen territoris com la Vall d'Hebron o territoris més aïllats és la seva dificultat de retindre professionals, i és perquè no troben l'oportunitat de participar en temes de recerca, no troben oportunitat de participar en temes de docència, o de vegades no se senten prou recolzats.
En acabar jornades que, com han dit, tornauen dempús de l'aturada per a pandèmia, seran també valoracions per part dels màxims responsables dels dos hospitals.
O d'un costat, responsables polítics, José, d'un costat era síndica d'Aran, Maria Vergés, destacau el servici d'oncologia com a era insígnia d'aquesta aliança entre l'Aran Salut i l'Hospital del Mar.
Bé, en el moment en què el govern d'Aran prenia que era decisió de la mà de responsables del nostre sistema sanitari d'establir aquesta aliança, seguia amb tota la coherència que suposava una millora directa de la qualitat de vida i de la qualitat assistencial dels araners i dels araneses. Enguany, avui ho hem celebrat, no? Aquest acte, aquesta jornada, celebrant els 10 anys també d'aquest servici d'oncologia que amassa amb tot i és alt, que l'Hospital del Mar Valle Naval d'Aran, traumatologia de massa, i possiblement un dels que més ha de notar aquesta diferència. De l'at els nostres professionals que adelagen aquesta col·laboració de professionals de primer nivell en un hospital de referència com aquest, pensi que hi també hi ha una qüestió a meter en valor que demostra doncs que la nostra autonomia serveix precisament en meter les persones en centre de les polítiques.
En la mateixa línia s'exprimia la directora del Servici Aranès de Benestar i Salut, Maria Àngels Borràs.
Són que la valoració positiva i exitosa. Vull dir que això ha estat mèrit de tot. És a dir, jo me'n vau a dir i em vau a repetir tots els viatges que falta. Gràcies als professionals del mar, gràcies als professionals d'Aran Salut, gràcies a aquest treball conjunt en equipa, que no ha estat fàcil perquè és 300 quilòmetres i són. Però és on hi han pujat, és alt i han baixat, i això mos ha d'aguançar, mos ha de madurar com a sistema i mos ha de consolidar aquesta estructura i poder garantir a la població d'Aran que vam a mantenir aquests servicis, que hem en disposició no són que les de mantenir-les, també d'aguançar, d'incorporar noves especialitats. I bé, jo dic morir, com he dit antes, que aquell que vieran darrere des que hi hem ara sabran mantenir aquesta relació i no se la deixaran perdre.
En aquest any, els reptes de futur d'aquesta aliança, el director general d'Aran Salut, Jordi Vilana, destacava la implicació de la telemedicina i de l'atenció integrada en encastre de la salut et social.
És una aliança com qualsevol relació, no? La fan les persones, les fan les organitzacions, i sí que és cert que està consolidada, no té cap símptoma, no té cap signe que això hagi d'anar malament, tot va bé, té bona salut, però sí que no podem deixar de mirar el futur i hem de buscar que de quina manera puguem seguir reinventant i podem seguir atraient l'interès de les persones de l'Hospital del Mar envers aquest projecte. Hi ha professionals que porten molt temps treballant amb nosaltres, tenen molt de compromís, però les noves generacions també hem de buscar maneres de poder-los enganxar, i sí que és veritat, per les persones han donat moltes pistes, però també hi ha dos elements que els hem comentat. Un, el tema de la telemedicina, no? La telemedicina que pot ser d'interès comú tant pels professionals del mar com pels professionals de la i pot tenir una repercussió molt important amb les persones del territori. I el segon element és aquesta atenció integrada, no? de salut. Ja s'ha parlat amb el cas de l'oncologia, no? L'atenció primària, l'atenció hospitalària especialitzada, però també d'altres especialitats, i això acaba sent un repte per nosaltres, pels professionals de l'Aran, i segurament l'Aran com a territori té certes particularitats que fan que sigui un lloc adequat per poder treballar en aquest sentit.
D'una so i tot això que vos podem explicar d'aquesta jornada ara en mar, centrada en quants estut, en aquest balanç de programa de seguiment oncològic des dels hospitals en aquell de Zau, que ha estat adiat per a la pandèmia de Zau, aniversari d'aquesta aliança. Força gràcies, Sofia.
De res, en t'ademan, José.
Catalunya Informació. Et maitin d'Aran. Mos pots seguir en Facebook, en Twitter, @cati_aran.
Tostem en aranès.
Temps de motor aviat, ara, entra en companyia de Xavi Gutiérrez Rebrenba. Era paraula perdida que cercam aquesta setmana. Xavi, dimos, a on s'amaga aquesta paraula perdida, aquest motor aviat?
En aquest enunciat. Seleccionar obstacle marítim, de 7 letres.
Els vostres responses, com tostem, mitjançant el correu electrònic aran@ccma.cat o ben en telèfon mòbil 607-07-09-09. En tot hem arribat un missatge de WhatsApp. En motor aviat aquesta setmana, Xavi, rebrem Bamolú, s'amaga a un.
En aquest enunciat, selecciona el obstacle marítim. A d'avui, 7 letres.
Doncs els vostres responses en qui ha de Lluís que venga, que hi tornarà a dar mera responsa. Ha deixat, Xavi.
Ha deixat alguna pensada.
Ara són ja les 8:41 minutes. Tens ara d'un entada oriera nostra i extra la nostra lucana. Coneixes notícies destacades d'aquest maitín de dimarts.
Catalunya Informació. Era ràdio, més a prop d'era notícia. Més a prop d'on.
Vos començam en tot explicar que el Consell d'Europa determina en un informe que era defensa pacífica de la independència no pot estar perseguida penalment per a moquei emparada pel dret a la llibertat d'expressió. El informe l'ho presentau era setmana passada la secretària general del Consell d'Europa, Marija Pejčinović-Burić, en la massada del Comitè de Ministres d'aquest organisme internacional. El text a què ha hagut accés Catalunya Informació concludís que la llibertat d'expressió ampare la promoció de canvis estructurals o constitucionals de manera pacífica i democràtica en un estat membre, incluïda, dit explícitament, era defensa de la independència d'una regió europea. A detall era senadora per Esquerra Republicana i única membre independentista de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa, era PACE, Laura Castell.
La secretaria general del Consell d'Europa ha emès un informe que recull doctrina de diferents organismes del Consell d'Europa respecte a la llibertat d'expressió. Afirma l'informe, entre altres, que la llibertat d'expressió empara la promoció de canvis constitucionals, pacífics i democràtics, i entre aquests canvis, el text inclou la promoció de la independència d'una regió europea. Aquest document és especialment rellevant perquè la secretària general del Consell d'Europa és la representant de la branca més política de l'organisme.
El document ha dit que s'un que se pot perseguir penalment era defensa de la independència si hi ha incitació a la violència. El text de Consell d'Europa se basa en dit informe Silevic, que diria que els líders independentistes catalans en presoadi eren presoers i presoeres polítiques i cargaue contra judici de procés. També convidaue a Espanya a reformar els delictes de sedició i de rebel·lió de codi penal. Es reconeixia que l'1 d'octubre no hi hagué violència per part de la ciutadania. Malgrat que aquest informe del Consell, aquest nou informe del Consell d'Europa no cita cas català o que pot aplanar camí des causes sus el procés que hi ha pendentes d'estes jutjades en Tribunal Europeu dels Drets Humans en tot això que és referència a la llibertat d'expressió. Este també defensa era immunitat parlamentària de ser representants públics, sustut, de polítics en oposició. És justament el cas de l'home de Lleida que ha hagut un atac de cor en pius d'agressió d'un agent de la policia el 1 d'octubre de 2017 arribarà a judici. Serà en un jutjat ordinari de Cap Bloc de Segrià. Òmnium Cultural, que exercís era acusació popular, demana 3 anys de presó en tap policia per un delicte de lesions de motivació ideològica i de prevalença de caràcter públic de la gent. D'et, ell el primer viatge que en policia nacional s'afrontarà a penes de presó per un delicte de lesions per a moquenquiar a tots els agents que han anat a judici a Canet per faltes lleus. Més causes, quan són es 8:44, la justícia espanyola atura provisionalment la citació de Mariano Rajoy en un tribunal andorrà per a Operació Catalunya. Un tribunal ha acceptat la mesura cautelar que avui ha demanat l'exministre Fernández Díaz i passa la pilota ara a l'advocacia de l'Estat i a la Fiscalia. El Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha ordenat a paralitzar en qui a dijous el procediment per qual l'expresident espanyol, a tal com els exministres Jorge Fernández Díaz i Cristóbal Montoro, declararien com a investigadi per cas de suposada extorsió a banquers en Andorra.
Catalunya Informació. Explicar més a és, més important i de dia. Catalunya Informació, directe a la notícia.
Seguim amb d'altres qüestions. La direcció de Junts per Catalunya s'amassa d'urgència aquesta tarda davant de la darrera crisi interna provocada per informes sobre el comportament de son vicepresident Francesc de Dalmases, d'amiga periodista en programa Facts de TV3 per entrevista a Laura Borràs. Era autora de l'informe, l'advocada Magda Oranic, ha denunciat pressió de la mateixa Borràs en suavitzar les conclusions d'un informe que afirmen que de Dalmases perdec els nervis i gauec i actitud incorrecta. Oranic, parlau a tau en declaracions a TV3.
Jo, quan els periodistes, com és la vostra obligació, m'heu preguntat molt i pressions, sí que he rebut algunes pressions. D'aquí, de la senyora Borràs, sí, però jo no he volgut declarar especialment això. Ara, pressions, sí, n'he rebut.
Dalmases reaccionec de mi a carta a la direcció en tu qualificar informe d'irregular, en tot insinuar que hi tendenciós. Emma Westinter, provocat per aquest nou episodi de cas Dalmases, ha portat a diversos sectors de partit a demanar a la direcció aquesta amassada extraordinària d'avui. El secretari general Jordi Turull reconeix que hi urgent es resoli la crisi que perjudica el partit. Et diria en declaracions a UITV.
El que afecta és el bon nom de l'organització i per tu amb això has de ser molt curós i per això nosaltres no volem dilatar-ho en el temps i per això fem aquesta reunió de l'executiva.
Junts informarà mitjançant un comunicat des de decisions que s'adopten en executiva que serà aquesta tarda. En la crònica internacional, Rishi Sunak pren possessió avui com a primer ministre del Regne Unit en substitució de Liz Truss. A cara d'empius de Yamasada, d'Amet Rei Carles Tresau, que li encomanarà era formació de govern. Sunak ha estat designat en tant càrrec pel Partit Conservador i ha demanat estabilitat i unitat en tant front a la crisi econòmica. Londres, Colla Ballester.
Rishi Sunak ha fet un primer discurs molt breu, ben bé per deixar clars els seus principis, per deixar entuir-los, però sense aprofundir en les seves polítiques. Ha dit que té la intenció de servir amb integritat i humilitat, que el país té reptes econòmics profunds i que per això cal unitat de tothom, però sobretot del seu partit.
We face a profound economic challenge.
Ens enfrontem a un profund desafiament econòmic. Necessitem unitat i estabilitat i convertiré en la meva màxima prioritat mantenir el nostre partit i el nostre país units. Perquè és l'única manera de superar els desafiaments que tenim al davant i fer un futur millor i més pròsper per als nostres fills i per als nostres nets.
Sunak, que té 42 anys, es converteix en el primer ministre més jove dels últims 200 anys. A més, també és el primer ministre britànic hindú. Els seus pares són de l'Índia, tot i que ell va néixer al Regne Unit. Va estudiar filosofia, política i economia i fa anys que té experiència al govern, on va començar amb Theresa May.
En França, el govern de la primera ministra Elisabeth Borne ha salvat les mocions de censura que ja se presentaren en Parlament Maurata que demorec en evidència que en nou era majoria en les cambres era la seva situació una idea de debilitat. Era que demorec més a prop de tirata de guant era de la guerra que dame suport de l'extrema dreta de Marine Le Pen artenyec 239 vots. Assum que 50 de la majoria absoluta que hauria et aquell era executiu. Era dijous moció presentada per a ultradreta Assum que artenyec et suport des diputats de Le Pen. Es mocions se presentaven d'empius de que Elisabeth Borne optesse entre aprovar els pressupostos del 2023 mitjançant un mecanisme constitucional que evite el debat en assemblada nacional. Tornament a Catalunya, tres persones han demorat herides lluaderes de gravetat en un incendi que s'ha declarat aquesta maitiada en un habitatge en un estatge de Palafrugell, en Baix Empordà. El Guec s'ha declarat a tor de la lluamieja de la maitiada, afectat a un despigi de la planta baixa d'un edifici plaçat en carrer de Begur. Quatre dotacions d'espompiers han treballat en els treballs d'escandiment i ho han estat evacuada en l'hospital de Palamós d'un pronòstic greu. Et sem també atenguit a tres vesís més per un edusderi, han estat també traslladats en un centre hospitalari. La resta de vesis de l'edifici han estat confinats en què aquests pompiers no han data per escanditar incendi i han ventilat també l'edifici. Per la Mare d'Infraestructures, avui s'activarà la construcció de la B25 en Baix Llobregat i la futura autovia de més de 10 quilòmetres que ha de connectar a C32 de la ronda litoral eliminada ara d'un estapsa que sent en Sant Boi, en Cornellà i Prat. El govern espanyol hi destinarà una inversió de 63 milions d'euros que he previst que avui aprove el Consell de Ministres Sant Boi de Llobregat, David Àngela.
Bon dia. Des de Sant Boi de Llobregat, el municipi més afectat per aquesta obra, se celebra que aquesta execució acabi amb una provisionalitat de 30 anys. Com recorda l'alcaldessa del municipi, Lluïsa Moret, l'obra es va projectar juntament amb les rondes per la fita olímpica del 92. Lluïsa Moret celebra ara l'arribada d'aquesta obra que permetrà descongestionar el trànsit i recuperar espai urbà.
Evitarem aquests milers i milers de vehicles que diàriament col·lapsen les entrades i les sortides de la nostra ciutat i, sobretot, recuperarem aquesta via, la C245, com una via urbana que millorarà la qualitat, la integració amb l'entorn on va amb la ciutat i que millorarà doncs, la qualitat de l'espai públic, aquesta qualitat de les entrades i les sortides de la nostra ciutat.
Segons les previsions amb què treballa l'Ajuntament, les obres començaran abans de l'estiu del 2023 i es preveu que durin entre un any i un any i mig.
Tornem a parlar avui d'esprets d'hidroenergia. Gas natural que baixa avui de 100 euros per primer viatge en 4 mesos. La principal resuma d'aquests descens continuat de pretge i que els països ja han arribat al màxim de 7 reserves, més també influïs que no arriba l'iret. Tot i una pretge i encara doble que ara una triple de so que costava habitualment en un mes d'octubre. En so que tanyarà l'oïm avui també baixa lleugerament de 8 a 9 de txell quan anarà més cara. La pagarem a 26 sos equilibrats. L'obertura, això són 3 cèntims menys que ayer, de 2 a 3 de migdia i quan anarà més desencarida, més barata. Concretament, 13 cèntims a quilovatura. Això, entre els clients de la tarifa regulada, no entra d'aquell del mercat lliure d'empreig i pactat i de mera comercialitzadura. La Protecció Civil ha activat en fase de prealerta Bencata per fortes ventades de més de 90 km per hora que se demoren en cotes nautes i mitjanes de Pirineu Occidental i també de Central. Sustut, se demana extremar precaucions en les activitats que s'esquen a l'aire lliure, no deixar les macetes o objectes en les terrasses i també de tiecunde amb mobiliari urbà en el il·luminat dels carrers i zones de marbres. I ara vos parlam d'un d'ús molt típic d'aquestes dates, són els panellets que enguany se les comprats, o se n'hagués anat a comprar ja, hauràs pogut comprovar que són un xunyau més caros, a tot d'un 3% més caros que estan passat. Els pastissers asseguren que han repercutit en mínim en escalada d'inflació en els clients i que han reduït al màxim els marges en evitar que el preu final se disparese i ha ajudat a poder mantenir la tradició. El quilo de panellets de pinyós se pagarà de mitjà ja anar a 60 euros. Això són uns 20 euros menys de so que costarien ser segons es diuen i haguessin trasladat a la pujada de l'energia i des matèries primeres. El president de Gremi de Pastissers de Barcelona, Antoni Bellard, admet que difícilment haurien venut panellets si les haguessin metut a 80 euros el quilo més advertit. Que l'esforç que han fet en guany serà difícil de poder mantenir. Són declaracions que han fet a la CNN.
Estem fent un sacrifici grandiós. Totes les pastisseries estem aguantant com mai hem aguantat, que ens estan pujant. Doncs amb els ous han pujat un 100%, la mantega un 50%.
Malgrat tot, era previsió que aquesta castanyada se venen 250.000 quilos de panellets en tota Catalunya. I una xifra força semblant ara d'estan passat que ja se recuperaren els nivells de prepandèmia. I vam encara damunt darrer apunt, intenta parlar-vos ara de et Liceu.
Carme, diuen que l'òpera és només per la gent gran. No, perquè...
Eliseu, TV3, pramo que TV3 estrenarà una sèrie basada en històries del Liceu, era especial, que s'estrec en setembre en Catalunya Música per commemorar els 175 anys de la institució i de que ja s'han fet 8 capítols. El director de la versió televisiva, Àlex Robles, ha explicat quin era l'objectiu d'aquest programa.
No podríem tenir aquesta pretensió de fer la història a més de 175 anys. Ho havíem de plantejar diferent. I d'aquí el títol de Històries i de fer aquesta lectura més que no pas historicista a través de les vivències, les emocions, totes les experiències, allò que a vegades s'intueix i no se sap, les anècdotes, fer una lectura molt més de portes endins. Construir el que diu el llibret,
però no pintant-lo, sinó donant-li... Seran un total de 5 episodis. Darrere d'ell serà una entrevista en profunditat amb el tenor Josep Carreras. També dideu-vos que presentador i en mateix que de la versió radiofònica Albert Galzeran d'Anguius de l'expert Jaume Radigales. S'estrenarà el pròxim 37 de novembre en Canal 33 i 4 dies abans, el dia 3, arribarà i altra sèrie d'Amera que TV3 seguit ara commemoració òpera prima. Se metrà d'empius de Polònia in docu-reality suge la creació de La gata perduda, era òpera que s'ha muntat d'Amma era gent de Raval en Tadaeri d'en partitura d'Arnau Tordera, el líder del grup Obeses. El director general de la institució, Valentí Ovideo, ha destacat que aquests dos programes serviran en destacar passat, present i futur del Liceu. Un darrer apunt, ara entra d'un rebrembà ja en aquesta recta final d'aquest programa que en la Biblioteca General de Viella ja són en marxa els concursos que organitza aquesta institució, la Biblioteca, entra este ja en guany, et són 29 aniversari. S'han convocat dos concursos ja tradicionals. Un d'ells és el concurs de microrelats, un concurs que s'ha atragués de l'edat social de Twitter en què entra a participar cau que els usatgers d'una siguen seguidors de cunde de la biblioteca que ell arroba bibliobiella. Damasó cau piular que és que n'hi ha publicació un relat de 280 caràcters en aranès. Enguan era temàtica escollida que entra a concurs que ell viatge de la vida. No cau dir que ha d'estir microrelat de creació pròpia i que no hagi estat premiat en d'altre concurs. Hi haurà tres categories diferenciades i entre els menors de 12 anys i altra de 12 de 17 anys i també era de d'adults. És placi entra poder presentar aquests treballs d'una se barre et 17 de novembre. De l'altre costat també hi ha et concurs de fotografia amb en Repopet que arribarà a 6a edició. Aquesta hi ha prepausa que en amassarà biblioteca, l'Ajuntament era irau de pediatria de l'Hospital Valdaran en concurs que pretén mostrar era vida vidanta des mai just de 0 a 10 anys. És interessadi d'una poden enviar fotografies en què el 17 de novembre entra d'aquesta adreça de correu electrònic biblioteca@viella-migeran.org. El lliurament de premis és previst entre el dia 24 de novembre l'agents dels actes de celebració del 20è aniversari de la Biblioteca General de Viella. Tombones miren la premsa i veuen un cotxe passar. On deu anar? Jo t'ho dic. De sobte ciutats s'il·luminen el seu tros de la nit amb més quilowatts que hi dediquen. Més s'ha d'aclarir una esfera de llum que difumina el cel de beja blau marí. De sobte ciutats desafien l'univers hostil. Terreter. Ei, Antònia Font, que mos parla d'aquestes carreteres que no van enlloc. Demorem que era Nacional 230, d'on seguís que hi ha el camí que mos porta a una millora. Com a dir, és plàcid, no conviden a este d'un optimistes de poder veure aquesta obra presta en un plaça cuerdeança. Ara, d'una, se ven de licitar aquest tram d'entre la boca nord de túnel i la població de Viella, que ha un plaç d'execució entre aquest projecte de 36 mesos, i això són 3 anys. D'empius, d'un, calerà activar tota la resta de placi en ta licitar era obra, vei que hi hagi d'una dotació pressupostària de govern i vei d'un placi d'execució. Per tant, d'un, jo a causa que va en talunga, com a diem, demorem que vagi en ta cau que loc més, no com aquestes carreteres que no van en lloc d'Antònia Font, de més que metem el primer final al programa d'avui. Tornem demà a Conda des Weight, en ta parlar-vos de Dauti AES. Atents d'una d'aquesta sintonia, Catalunya Informació, a través de Bambona, que mos podeu seguir en streaming en la web ccm.cat/aranès. Adixats, bon dia. De sobte ciutats desafien...